Hem repassat quins van ser els fets, quina és l'anàlisi dels protagonistes d'aquest 23F, però quines repercussions polítiques va tenir aquell intent de cop d'estat a Catalunya i, sobretot, com en va afectar l'autogovern. Per això hem anat a parlar amb Miquel Roca, que és ponent de la Constitució, a més antic dirigent de Convergència i bon coneixedor dels laberints de l'Estat i dels secrets de la monarquia espanyola. El 23 de febrer de 1981, Miquel Roca era portaveu de Convergència i Unió al Congrés i, com la resta de diputats, podríem dir que va quedar segrestat per Tejero durant gairebé 18 hores. I l'endemà del cop, el dimarts 24, tornava cap a Barcelona per analitzar amb la direcció del seu partit la situació que s'havia generat. Començava llavors oficialment la recentralització i li demano, senyor Roca, perquè mentre vostè era a Barcelona, el rei Joan Carles, si no m'equivoco, convoca representants de la UCD, del PSOE, d'Aliança Popular i del Partit Comunista i exclou CiU i el PNB d'aquesta trobada.
A veure, en primer terme, jo crec que hauríem d'explicar el que representava el 23 de febrer, perquè, entre altres raons, hi ha molta gent que no sap el que és. Tenen un record, algú els hi ha explicat, es recorda més els mostatxos del Tejero que pròpiament el que representava.
Segurament.
El que representava era de que, per entendre'ns, Espanya recuperava una vella tradició. La dels cops d'estat, la de les cornadades, la dels alzamientos, recuperava la vella tradició d'intentar interferir-se en l'exercici democràtic i de la sobirania popular mitjançant una militarada d'uns que entren i assalten el Congrés dels Diputats i intenten posar fi o condicionar l'exercici de la llibertat de tots els ciutadans. Per a molts de nosaltres, i suposo que per a tots, no ho sé, però en tot cas per a molts de nosaltres i per a mi mateix, allò d'entrada és una enorme tristesa. És com una mena de sotregada, de tristesa. És a dir, escolta, intentàvem lluitar per superar una vella història molt, molt canibalitzada de la història del país, d'Espanya, i no ens en sortim. No ens en sortim, tornen a venir aquests, els de sempre, amb el seu estil, amb la seva verborrea, amb la seva terminologia, amb la seva pobresa intel·lectual, amb la seva prepotència, aleshores, per compensar totes les mancances que tenien. Jo, si haig de ser sincer, en aquell moment el que recordo és a dir, jo he nascut a l'exili i recordo el que representava dir, escolta, el meu pare se'n va anar a l'exili com a conseqüència d'això, jo neixo a l'exili i ara al cap d'un temps quan estàs aquí i tal, tornem-hi. Que avorrit, que trist, que decepcionant. Bé, certament la pregunta que vostè feia té raó. És a dir, el cop d'estat fracassa, té una gran virtut el cop d'estat, entre cometes, s'entén, que és la de que consolida la democràcia. És a dir, fracassa la militarada, fracassa, i a partir d'aquest moment, diríem, hem sacsejat tant les institucions que les institucions, en la mesura que aguanten, en la mesura que resisteixen, queden més consolidades i el joc democràtic més definitivament establert. Però certament hi ha una primera lliçó i una primera conseqüència d'això, que no és pròpiament el que jo en diria la recentralització, sinó de dir els recels que hi havia darrere del cop d'estat pel que representava la descentralització del poder de l'estat, certament impacta. I hi ha un símbol d'això, i és quan el rei convoca en els quatre grans partits de nivell estatal i, per entendre'ns, no s'oblida dels bascos i els catalans. Té tot un significat. Té tot un significat, però un significat també doble, que és que es produeix aquest oblit, per entendre's, que no és oblit, però vull dir, es produeix aquesta situació, però això vol dir el que representava de canvi fonamental el que s'havia fet en el desplegament autonòmic de l'Estat. És a dir, clar, no era tan intranscendent com perquè unes forces molt arcaiques i molt superades volguessin resistir-se a això. O sigui, l'impacte de la descentralització que havia representat la Constitució del 78 era suficient com per justificar, entre cometes, aquell intent de cop d'estat i que una lectura subjacent de tot això fos acceptada en la mesura en què es produïa una convocatòria només de les forces, diríem, d'àmbit estatal, no de les forces nacionalistes. No únicament tenia una simbologia, sinó que, a més, era terriblement injust, entre altres raons, perquè en aquell moment ningú, solemnament ho afirmo, ningú havia fet tant per la consolidació de les institucions democràtiques com nosaltres. Ningú. I ho havíem fet i ho estàvem fent. A l'acabar el dia 23 de febrer del 81, el dia 24, jo telefono al sortir del Congrés, telefono al president Pujol i es produeix una conversa que dura molt poc. Perquè jo li dic, Jordi, perdona, dic, però ara nosaltres, diu, d'acord. No he acabat la frase. Diu, d'acord. Perquè jo el que li vull dir és dir, escolta, nosaltres ens hem abstingut en aquesta votació interrompuda en la candidatura, en la investidura d'en Calvo Sotelo, però ara nosaltres votarem a favor, perquè votarem a favor de la institucionalització democràtica. És a dir, ara aquí poca broma, o sigui, hem tingut un cop d'estat i anem a fer matisos de... No, nosaltres votarem a favor. Ningú havia fet tant per això, ningú havia fet tant per la institució democràtica com nosaltres, i per tant aquesta és una lectura que ha de quedar retinguda en la memòria col·lectiva.
Malgrat tot, quines conseqüències polítiques va tenir aquell cop d'estat per Catalunya?
Per Catalunya, jo crec que en aquell moment hi ha una cosa molt important, que és que hi ha bastant... al final, jo crec que podríem coincidir molts que en la política els gestos, a vegades els fets anecdòtics, dibuixen molt. A la nit del 23F, en el Palau de la Generalitat, hi van els principals líders polítics catalans, Joan Reventós, Antoni Gutiérrez, se'n van a fer costat al president de la Generalitat. No se'n van a casa seva, ni s'amaguen sota les pedres. Se'n van al Palau del Govern de Catalunya a posar-se al costat del president de la institució. I el president de la institució surt per la tele i diu, escolti, no em vinguin amb històries. Jo, avui, el nostre... Jo només rebo instruccions, perquè el capità general d'aquí feia les seves cosetes. Jo només rebo instruccions del cap de l'Estat, que en aquell cas era el rei, només rebo instruccions d'aquí. I els hi dic, escolti, demà tothom, vida normal i a treballar. Perquè era la resposta democràtica. No us fem cas. Vosaltres, golpistes, heu fracassat perquè no us donem importància. Heu fet molt aparat, heu fet molta cosa, heu fet tot el que volíeu fer, però el poble us respon dient aquí hi ha un exercici de normalitat. Catalunya es recelava del poder de Catalunya, però aquell dia Catalunya va exercir molt bé el seu poder de testimoni per a tot l'Estat, per a tota Espanya. Va prendre nota de que la situació de normalitat més consolidada des de la perspectiva democràtica era la que Catalunya va portar en aquell moment.
Va ser una lliçó, doncs, la reacció de Catalunya?
Per mi, sí. Segurament deuen haver-hi opinions que poden divergir i no les criticaré, però per mi va ser una lliçó. Hi ha una anècdota, si em permet, molt emocionant, fins i tot per mi, personalment, no? És aquella nit del 24 de febrer, quan tornem aquí a Catalunya tots els diputats i anem a veure el president per dir-li, escolta, president, tu ets el president. Venim aquí institucionalment, no veníem com a convergents o com a... de diverses opcions polítiques. Senyor president, aquí estem els parlamentaris de Catalunya, estem aquí amb el president. Al sortir, jo em quedo, surto més tard, és fosca nit, i aleshores hi ha un ciutadà que se m'acosta era un moment complicat, perquè el 23 de febrer, a veure què, el que s'acosta, què podia fer. I em diu una cosa molt maca, diu, em permet, aquí té la meva targeta per si necessita amagar-se. Aquesta era la resposta democràtica dels ciutadans de Catalunya. Aquí té la meva targeta per si necessita amagar-se. El cop d'estat havia fracassat. Havíem guanyat. Vam guanyar. I això és molt important.
En aquella època va fer fortuna l'expressió cop de timó de Josep Tarradellas. Tarradellas era una persona ben vista pels militars, era una persona ben informada, coneixia el general Alfonso Armada. Quin paper creu que va jugar Tarradellas?
No. Tarradellas va ser anticop. Per definició, per història, una altra cosa és que el Tarradellas tenia un gran sentit institucional, era un home d'institució. I té sentit. Durant molts anys, aquell senyor que es deia Josep Tarradellas i que vivia allí, allunyat, a Sant Martí-le-Bo, quan s'aixecava, cada matí es posava davant del mirall i deia: soc el president de la Generalitat de Catalunya. I segurament era l'únic que s'ho creia. Segurament era l'únic. Però ell tenia la institució, portava i representava. I per tant tenia un gran sentit institucional. I quan torna a Catalunya, torna amb la institució al damunt per parlar amb les institucions. O sigui, ell valorava molt el fet institucional. I per tant, sí, tenia relacions amb aquest, amb aquell altre, perquè els veia, els tal, però no seria just posar gens en dubte la gran fidelitat democràtica que el president Tarradellas va tenir en tot moment. Que l'Alfonso Armada passava per aquí, sí, passava per aquí, passava per Lleida, passava per totes parts, i es movia en aquell terreny de l'ambigüetat, que deien: hace falta un golpe de timón. Sí, pot haver-hi molta gent que digués: sí, sí, fa falta un cop de timón. Però és que ell volia dir, no un cop de timón, un cop d'estat, que és molt diferent. Per tant, podia haver-hi molta gent que es deixés, diríem, entabanar per la paraula el cop de timó. Afortunadament, molts no ens vam deixar mai entabanar per aquesta expressió. Aquí els cops de timó són expressions que han de canviar-se per dir: home, valdria la pena repensar una mica. Siguem més humils, no, els cops de timó tenen mal regust.
Mesos abans de l'assalt al Congrés ja hi havia moviments, ja es parlava, no?, en cercles polítics i periodístics de Madrid i de Barcelona, alguna cosa havia de passar.
Que, era lògic. Ara, molt sovint, vostès ho saben, es parla sempre d'això de dir que la transició va ser tova. No, la transició era contra aquesta gent. Contra aquesta gent. És a dir, nosaltres vam incorporar la democràcia a un aparell nascut franquista, a un aparell consolidat en una estructura franquista i en una Espanya sortida d'una guerra civil. Per tant, hi havia molts residus, molts registres per aquí, que afortunadament van aflorar el 23 de febrer del 81 perquè s'acabessin. Però vull dir, però era lògic. Nosaltres sabíem que hi havia molta gent que ens mirava amb molt recel. Era evident que ens mirava. I sabíem que hi havia aquests moviments, i es deia aquell que tal, i sabíem de l'exemple del Gutiérrez Mallado, que s'havia d'enfrontar amb militars que li feien un desplant, no el saludaven, no es quadraven. Sabíem el que tot això representava. Per tant, en certa manera, quan arriba el cop d'estat i fracassa, has tingut una sensació al final d'aquella tristesa i d'aquella decepció de dir: però han fracassat, han perdut, han sortit del clot, s'han ensenyat, els hem comptat i els hem guanyat.
Fins a quin punt el rei Joan Carles estava al corrent de tots aquells moviments?
No. És el mateix que l'Alfonso Armada, que dèiem allò, segur que li devia dir: senyor, el golpe de timón aquí i tal, sempre hi ha gent que es mou en el terreny d'una ambigüetat golpista, o sigui, d'una ambigüetat, però que en el fons amaga una voluntat de tal. Però, bueno, això Afortunadament per mi, jo no el coneixia en el Fons Romada, però l'hauria pogut conèixer. L'hauria pogut conèixer. Però quan nosaltres sortim del Congrés, ens fan passar, és el moment més incòmode, ens fan passar per una doble fila dels guàrdies civils que havien entrat. Sortim pel passadís i ells estan en un costat i en un altre, i nosaltres sortim. I fora del recinte hi havia uns generals en el que hi havia aquell altre que en aquell moment ara no em recordo el nom, però que era un home fidel a les institucions de democràcia, i al costat d'ell hi havia l'Alfonso Armada. Molts de nosaltres, al sortir, de fet, fèiem, com qui diu, un somriure, un saludo, en aquests, per dir, bueno, vosaltres, des de la vostra fidelitat, heu salvat les institucions, des de la vostra fidelitat. I no sabíem que l'Alfonso Armada estava en això d'aquí. I ell ja estava en allí, no per defensar-se, sinó perquè l'havien posat en allí, els que manaven i els que havien recuperat el sentit institucional, l'havien posat en allí perquè quedés molt clar que ell es responsabilitzava de tot això que estava passant. Van fracassar. I jo penso que això, per nosaltres, a vegades, quan em diuen quan s'acaba la transició, tothom té dates. Uns diuen amb la Constitució, amb l'aprovació de la Constitució, acabem la transició. Uns altres diuen quan guanyen els socialistes el 82, és el canvi de... tal. Per mi una data molt significativa és el 24 de febrer del 81. És amb el fracàs del golpisme acaba, en tot cas, l'etapa gruixuda, l'etapa grossa de la transició. Té molt valor també, i perdoni que m'allargui amb la resposta, però té molt valor també l'actitud del govern de Carlos Sotelo, que a una sentència fluixa del Consell de militar que jutja en els golpistes hi posen recurs perquè no volen que sigui tan suau la sentència. És a dir, allò era també una demostració d'un coratge institucional, de dir no, el gremi no us protegeix, les institucions estan per damunt d'això, i recorren i agraven sensiblement la condemna que s'havia imposat inicialment en els golpistes.
Se sap tot del 23F?
Jo no ho sé. No ho sé. No, amb tota sinceritat, la resposta... No sé si se sap tot o no. Jo crec que sí. I que a vegades hi ha hagut molta fabulació i molta... Clar, és de novel·la. Vull dir, pot ser una bona novel·la i se n'han fet bones novel·les sobre això d'aquí. Deixi'm dir... Jo crec que al final... el que m'interessa, el que en política ens hauria d'interessar són els grans traços, sap? Com una pintura impressionista. La pintura impressionista sempre destaca per la força del traç, per la força del traç. Jo crec que aquí el traç és ho van intentar i van fracassar. Ho van intentar i van fracassar. Per tant, ho van intentar, que era important, perquè volia dir que hi eren. I vam fracassar perquè volíem dir que nosaltres érem molts més. I això, per mi, aquesta síntesi és el que em queda, que me'n recordo. Sap tot? No ho sé. Tant se m'en dona.
I aquella vella tradició colpista espanyola ha quedat enterrada per sempre, creu?
Mai es pot dir això. Però el que sí que podem dir és que, en tot cas, avui ho tenen molt difícil. Avui ho tenen molt difícil. Ho tenen molt difícil perquè... No hi ha eina, no hi ha instrument, no hi és. Jo vull creure que sí, que està enterrada per sempre, però no ho podem assegurar. Els gens i l'ADN col·lectius hi són, no? Són molt, molt tossuts. I ara ho sabem, els virus estan aquí, i els virus no... Costa lluitar contra els virus. I deuen haver-hi una mena de virus històrics que estan per aquí i que a la que et descuides poden... Però això és una lliçó que no ens hem de descuidar. A mi m'ha agradat sempre dir una frase que a vegades ha estat mal interpretada, però m'és igual, i crec. És a dir, guanyar la democràcia és relativament fàcil, perquè sabem el model. Sabem el model. Ho hem viscut, ho hem fet. El que és molt més difícil és aprendre a viure en la democràcia. Aprendre a conviure en la democràcia i respectar. Això és molt més difícil. i per tant cada vegada que fracassen és una gran satisfacció.
Miquel Roca, moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.